Són les 10:35, les 17:35 a la remissió. Tenim preparada el telèfon a la Neus Riera, perquè, bé, ja sabeu, ella cada 15 dies aproximadament ens porta al seu espai de literatura, en el que fa diverses recomanacions de llibres i ens explica, doncs, els autors més o novedosos o que a ella més li han agradat. I per això la tenim al telèfon, per parlar amb ella de les noves recomanacions d'avui. Bon dia, Neus.
Bon dia.
Com estàs?
Mira. Bé.
Com va per la Mola? Has anat a la festa o no?
Sí, clar que sí, que anirem a la festa.
Et va agradar?
No, avui arribaré.
Ah, d'acord.
Jo avui, és que he estat de viatge i avui encara no podia agafar els barcos si no no feies programa. I llavors...
D'acord.
Estic a Eivissa. Aquesta tarda me n'hi vaig.
Molt bé, molt bé. Doncs res, de quin autor o autora ens vols parlar o de quin llibre t'agradaria comentar avui?
Pues mira, us voldria parlar d'una autora que fa molts anys que vaig llegir. Exactament, crec que el seu primer llibre va editar en el 2008 i jo el vaig llegir en aquell moment i és Najat El Hajmi. És una catalana nascuda a Marroc, que en els 8 anys va emigrar amb la seva família cap a Catalunya, cap a Vic, exactament, i ens conta amb aquest l'últim patriarca, ens enfronta els dos mons. El món seu, el món tradicional, marroquí, autoritari, on es para el gran patriarca, imposa des de sempre els seus costums, les seues lleis, els seus capricis, que intenta per totes dominar l'esposa, la filla, i també en els fills més joves, perquè també no han de pensar només que es reben maltractament i autoritat no són només les dones, també els fills fins a certa edat han d'obeir sí i no tot el que diu el patriarca. Aleshores, un Arlot ens presenta una narrativa que ens va contant com aquesta família, quan arriba a Marroc, aquesta Arlota, que és adolescent, se va rebel·lant contra el seu pare. I a la vegada també es conta com és la tradició a Marroc, en el seu poble, no?
Sí.
I llavors hi ha aquest enfrontament, que podríem dir, d'un adolescent que es rebel·la contra l'autoritat paternal i contra els costums. Jo em va interessar molt aquest llibre, perquè sempre m'interessen els llibres de dones, i penso que parlar-ne avui en dia aquí a Ràdio Formentera, on arriben tants emigrants i tantes persones, que crec que és interessant conèixer un poc el món d'on venen. Encara que els que ens arriben a Formentera són argelins, també en tenim molts de Marroc. Però, no sé, jo penso que sempre enriqueix sempre els costums dels altres països.
I d'altra banda, crec que aquesta realitat que estàs comentant, que s'explica en aquest llibre, és una realitat que viu molta gent, molts de nens i nenes que, bé, han nascut a un altre lloc i venen de petits i al final tenen per una banda la tradició familiar de casa amb els seus pares que s'han criat amb uns determinats valors, amb unes determinades normes, i després l'entorn, diguem, social en el que veuen que, bé, com adolescents, no?, els seus amics, les seves amigues, tenen altres maneres de fer, altres maneres de ser, i viuen una mica en aquesta dualitat, no?, entre que, per una banda, segueixen amb tradicions culturals diferents a les nostres, i per l'altra també com que es volen adaptar o volen integrar altres parts que coneixen quan arriben aquí. I és una mica complicat, de vegades, fer entendre, suposo, a les famílies que no volen seguir ja amb determinades costums que els hi venen imposades, no?
Home, és evident. Mira, ten en compte que els joves, els adolescents, els bossos, volen ser iguals en els altres.
Clar.
Si viuen aquí, volen ser igual en els altres, es volen integrar. A més, van a l'escola, a una escola integrativa. Se'ls hi obri l'ull, perquè, per exemple, en Anatjat està explicant que fins als 8 anys ella només havia sentit narrar. O sigui, ella, tot era... sa mare, quan apagava el llum, li contava contes per anar-se'n a dormir. I tot el que coneixia era el món que sa mare li contava. De pronto arriba a Catalunya, veu que hi ha bona televisió, aprèn a llegir, ell llegeix tot el que troba, vol ser escritora, veu que hi ha un altre món, se li obri, se li obri sa ment també, se li obri altres coses. I llavors vol ser d'aquí. Clar, és una cosa... hem de pensar que és molt difícil per ells. Abandonar, perquè no abandonar una tradició i una que tenen una empenta, un senyal molt profund per passar a una altra. No és fàcil.
No ho ha de ser.
No gens ni mica fàcil, sinó tot el contrari. Els costa molt i bé, és difícil, no només. És difícil i els hi dona, llegint un poc la biografia de Nanatja el Hashmi, veient que ho ha passat malament, sí, perquè hi ha molt de dubtes interiors, si és de fora, vull dir, és català, li diuen que és estrangera, ella se sent completament catalana, els altres li diuen que és una... que ho ha deixat, que ha deixat la seva religió, que és una traïdora, en fi. És difícil. Jo recomano llegir aquest llibre. Perquè, per això el que he dit abans, i perquè també, escolta, tampoc no tan lluny.
Yeah.
Aquí, la gent de les nostres illes, la gent ja de certa edat, com jo mateixa, o com una altra, no ho sé, m'ho poden dir, que m'escolten, també han tingut de rompre unes tradicions i una manera de fer, si volíem ser naltros, si entens, si ens sentíem massa reprimides o massa controlades o massa de tot. Vull dir que la joventut a un moment determinat vulgui ser o perquè tingui un pensament més ampli o perquè hagi pogut estudiar i hagi vist que hi ha un altre món i una altra manera de viure això, vulgui trencar en la tradició, sempre és difícil. Suposa un esforç personal. No importa anar a Marroc ni a l'Índia, aquí també passa.
Molt cert.
Entens? I avui volia parlar d'ella, de Nanatja, perquè pens que és un llibre que s'ha de llegir i...
Com és el llibre? Bueno, és molt llarg, és molt extens, és fàcil de llegir?
És fàcil de llegir, perquè a més està escrit amb una oralitat, està com si te ho contessin, no? Com ella fins als 8 anys, sa mare li va contar contes.
Sí.
Després, quan va arribar aquí, ja no li va contar més perquè tenia coses per llegir i tal. És oral, és com si t'anàs contant, si tancassis els ulls i t'anàs contant la història. La història que passava allà, la història que passa aquí. I llavors és fàcil de llegir. És un llibre, és el seu primer llibre, la seva primera novel·la. Abans havia escrit, jo també som catalana, que és un assaig, però que això va rebre el Premi Ramon Llull el 2008 i des de llavors a sencer està en stop. L'estop és la seva novel·la, s'han traduït en el castellà i en unes altres llengües també. I jo avui pensava parlar-vos de dos o tres llibres, però me quedaré així amb un, perquè si no se confonen massa els llibres. Aquest és la lluita d'un adolescent que contesta a en el patriarca, que de fet és un maltractador.
Ostres.
Perquè si allí les coses, les tradicions són unes altres, on la dona no val res i sempre mana soma i tal, aquí, en el moment que arriba en el món nostre, tot això és un maltractador, perquè se posa a maltractar la seva filla per veure si pot dominar-la, i també maltrata sa mare, i És a dir, aquí no està ben vist tot això.
Clar que no.
Entens? I llavors penso que... Bueno, jo penso que s'ha de llegir. Està ben escrit, és fàcil de llegir, no és molt... Crec que té unes 300 i pico de pàgines, no és gaire llarg, i després el darrer que vaig llegir seu és el dilluns m'ho estimaran, que ja és una altra cosa, però no em vull parlar perquè si no se poden confondre una amb l'altra. Jo us dic, en els oients, és que trobeu, si aneu a la biblioteca o aneu aquí a la llibreria, és que trobeu d'anar ja el Jaime, podeu agafar el que trobeu, perquè tots són bons. Jo, clar, he començat pel principi perquè jo n'he llegit tres o quatre d'ella i llavors es puc dir per ordre, així com anaven apareixent i jo anava llegint. Però si vosaltres en trobeu un, el llegiu. I després, si us interessa, llegiu les altres. Clar, aquest primer, diguem, es nota que és un primer llibre.
Sí? En quin sentit?
Home, que quan un comença a escriure la seva primera novel·la, a vegades repeteix coses, repeteix temes que podrien haver-se llevat, entens? Però,
sí.
Llavors, i el primer llibre sempre costa més escriure-lo i es nota. En canvi, quan hi ha dos, quatre, cinc o sis llibres escrits, vas molt més de pressa, tens més confiança en tu,
clar,
estàs més segura, domines més el llenguatge, les tècniques d'escriure i totes aquelles coses. Escriure un llibre no és gens fàcil.
Ja, totalment, no, totalment. I a part, aquesta escriptora és jove, no?
Bueno, bé, va néixer en el 69, és a dir, que ara té 56 anys. Quan escriu aquest llibre 2008, clar, un té molt menys, però és una persona que ella ha set s'aporta, no sé a quin any, va llegir el pregó a Barcelona de la Mercè.
Ah, molt bé.
Que és una cosa molt important. Va estar
clar.
Hi va haver persones que estaven en contra d'ella i uns altres no, que no volien que anat ja a llegir el pregó de la Mercè, però bueno, va llegir. És una persona que està dins el món de la literatura i ja està en els primers puestos de la literatura catalana i castellana. També ha fet un bon pròleg en Carmen Laf... No, Carmen Laforet, no. A veure, espera't, a veure. Si me'n record que havia... Anada, quina és l'autora d'Anada? Espera, que ara se m'han anat a Sant al cel. Sí, Carmen Laforet. Una Carmen Laforet, Anada. També fa un bon pròleg. És a dir, no és una autora que només que sigui interessant pel fet de ser marroquina.
Aquest llibre ens conta també una mica la vida del pare?
Sí, clar. Ens conta la vida del pare, d'un pare que va néixer en una família que és el tercer fill que tenen, perquè primer tenien dos filles i, clar, el seu pare... en Mimun, que es diu el protagonista, en Mimun, volia un home, per heredar tot el que havia d'heredar i per ser patriarca, el futur patriarca. Llavors, és clar, també ens explica com l'abuela de la protagonista tot el que fa perquè sigui l'embaràs que dugui, sigui un nen.
Yeah.
I que no surti de casa seva perquè si li tiren una maledicció, a lo millor li fan, si d'un nen, a lo millor li fan canviar sexe per una nena. Entens? Una sèrie de
supersticions o creences,
no? Supersticions increïbles, com... Bueno, no crec que estigui en aquest llibre, com per exemple, ses ungles, quan se tallen, s'han d'enterrar, perquè si no, si algú els troba, te podien tirar un mal d'ull. Els cabells que te pentina sense pinta també els has d'enterrar, no els has de... En fi, tota una sèrie de coses increïbles. I bé, llavors és en Mimun, que ses pare, que ses tercer, és un al·lot super mal criat.
D'acord. Un mimat, no?
Eh?
És un mimat.
Sí, un mimat, malcriat, deia-me, sí. Molt per aquí. És un malcriat, un mimat, fixeu-vos que mimat, mimunt. Com té la relació.
Sí.
I clar, està acostumat que tothom li faci el curs, que tu que des de petit... Sí.
A veure, Neus, posa't a veure que no se t'escolta molt bé ara mateix. No sé si has fet algun moviment.
No, el que passa és que hi ha algú que m'està cridant. Però...
Ah, d'acord, d'acord.
Que d'això, supos que ara me sents millor, no?
Sí, molt millor.
Ara, és que també m'havia canviat de la mà esquerra a la mà dreta, fins tu, poc que canvia. Bé, idò, si tu tens alguna cosa per preguntar, pregunta, i jo contesto si sé, i si no, s'ho deixem.
Sí, et volia preguntar, que estàs llegint ara algun llibre de Najat El Hajmi o estàs llegint un altre llibre?
Ara, és que el darrer que he acabat és això que diu Es dilluns mos estimaran.
Uh-huh.
Que és que ja trobem els dos personatges, dos dones, uh-huh. Ja de 20 i pico d'anys, que lluiten, o 18, però ja diguem major, que lluiten per trobar el seu lloc aquí, a Barcelona, i que volen ser elles. I volen passar de totes les que diran del barri on viuen, que tots són àrabs.
D'acord. O sigui, veig que la temàtica més o menys sempre és aquesta d'intentar rompre una mica amb les imposicions culturals de la seva família, no? Els llibres
sí,
de Najat
sí.
Van una mica
sí,
d'això.
Sí, sí, perquè ella no diu que no és autobiogràfic,
uh-huh.
Però tots els llibres tenen en compte que escriguem el que escriguem.
Ja.
Hi ha un 20% de fantasia i un 80% de personal. És a dir, de real. No podem escapar de les nostres vivències o de lo que... o dels personatges que viuen de vora nosaltres. D'altres, si volem, per exemple, caracteritzar un personatge, agafam el que tenim de vora.
Clar.
Entens? No ens inventem res.
Home, el coneixement sinó... que tenim és de la nostra experiència, al final, no?
Clar, és una experiència i, a més, llavors et podem posar-hi tota la fantasia que hi vulguem, però sempre retratam o contam succeïts o coses que han passat la nostra vora i després es poden créixer, es poden fer més petits, es poden posar tota la fantasia que vulguem. Pues això és el que li passa a la Natxa. Però ella no vol ser el model de ningú. Avui en dia ella no és practicant de cap religió,
uh-huh.
Té dos filles i m'apareix que s'ha divorciat i s'ha casat una altra vegada i les seves filles mai passaran pel que ha passat ella.
Molt bé.
I ella segueix endavant com una dona forta, ja està.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Neus, per haver-nos atès avui, per les teves recomanacions literàries, que sempre són molt interessants. Res, ens trobem en unes setmanes.
Vale, molt bé. Jo crec que... A veure, jo crec... Ara aprofito per dir-vos-ho.
Uh-huh.
El dia... Espera, deixa'm posar les ulleres, que no hi veig. A veure, el dia... En juliol... avui estem a dia 23, no?
Sí.
I d'aquí 15 dies seria el dia 7
uh-huh.
de juliol. No faré.
D'acord.
No la faré perquè, bueno, perquè no puc. No estic aquí i...
Perfecte. Tinc...
Així que ja en parlarem
el dia. Cap problema, ja en parlem, Neus, tu no t'agobis, tot bé, d'acord?
Vale,
que vagi
molt bé.
Molt bé. Adéu, Neus.
Bon dia, adéu.